La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bé, bona tarda, bon dia, bona nit. Bé, benvinguts i benvingudes. Jordi, company, com estàs?
Què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit, bona matinada, bon el que sigui.
Bon el que sigui, perquè sabeu que ens podeu escoltar a qualsevol hora, de qualsevol dia, des de qualsevol dispositiu, això sí, que sigui habilitat per escoltar podcast, perquè ara mateix esteu escoltant La Jungla de la Torre, un programa especial que avui celebra el capítol 19, ja uns quants.
Ja hem fet la majoria d'edat, ja hem fet els 18, ara ja anem pel 19 i anem avançant. Si ara que dius això amb un Nokia d'aquells de l'any 2000, no es pot sentir aquest programa.
No, i ara que dius això, jo recordo el primer telèfon mòbil que tenia la pantalla de color verd, que em recorda molt el meu primer ordinador a la feina, llavors quan treballava al diari El Punt, avui convertit en El Punt Avui, en què teclejaves davant d'una pantalla negra i la lletra era de color verd. Te'n recordes, no, Jordi? A més, vam compartir redacció, tu i jo.
Recordo. Jo els primers ordinadors que feia servir ja eren així, aquells dels anys principis dels 90, que feia servir el logo, el programa Logo, el framework, aquests programes eren així, eren molt, molt patilleros, sí.
Brutal, eh?
Bueno, s'hem posat una mica vuelo cebolleta, eh? Ara ens hem posat recordant aquestes...
Sí,
aquesta
sí.
Tecnologia punta.
Recordant vells temps, segur que el convidat d'avui també té records dels seus inicis en el món de la informàtica, com tots els hem patit. Clar, avui dia, quan tens fills que ja amb 3-4 anys ja dominen les tabletes, no? Les tauletes ja és difícil, no?
Passa la mà per la cara, els nens.
Sí. Avui no cal que els hi expliqui. De fet allò...
Sí,
i allò de teclejar ja no ho coneixen, perquè passen el dit per qualsevol pantalla, inclús alguna pantalla que no sigui tàctil, i continuen passant el dit a veure si funciona, però no, escolta, anem que d'aquí 4 dies volem sols, amb les sabates, amb les bambes, amb el que portem a sobre, vaja.
Molt bé, avui el programa farà olor de mar, de sal,
sí.
Del mar.
I m'encanta, ja saps que jo vinc de la mar, m'encanta...
És el teu món.
Ja espero amb candeletes la meva jubilació, encara em queden molts anys, però l'espero per estar tot el dia al mar. I vaja, però bé, de moment el gaudeixo amb els dies que hi puc anar.
Doncs va, què tenim avui, Albert?
Doncs avui tenim, per mi, una gran persona, deixeu-me i permeteu-me dir-ho. El conec molt bé, ell és l'Oriol Milà, capità del Port de Torredembarra. Oriol, benvingut.
Gràcies.
Hola, Oriol. Capità o director?
Oh, bé, bueno, això és un tema... El tema de capità és un tema més aviat històric, no? És una figura que... Però remunta de que molts capitans de la Marina Mercant, quan deixaven de navegar, acabaven treballant fins que retiraven els... I per això els responsables màxims d'un port els deien capitans. Jo realment no sóc capità, tothom ho sap, jo vinc del món de l'enginyeria i realment totes les persones que desenvolupem aquestes tasques som el director. Això no vol dir que hi hagi alguns ports que, a més, coincideixi que el director és marino mercant i va fer la llicenciatura en nàutica i, per tant, va ser capità de la Marina Mercant. N'hi ha uns quants. Tinc alguns col·legues d'altres ports que són capitans de la Marina Mercant, com d'altres que són del món de l'enginyeria o inclús del món de l'economia i el món del dret, també, no? I, per tant, doncs és molt polivalent les direccions. Però el tema del capità és, jo diria que és més aviat és un nom entranyable que se'ls dona als directius en general dels ports. Però ja va en desús, eh? Aquí Torredembarra s'utilitza molt i penso que està bé, a mi no m'importa.
Molt bé, mira, doncs podem repassar el currículum, una mica de biografia de l'Oriol?
I tant, endavant, sí.
Doncs bé, l'Oriol Milà i Arévalo és nascut a Tarragona l'any 1974, ell és llicenciat en Ciències del Mar per la Universitat de les Palmes de Gran Canària i, a més, màster en Enginyeria i Gestió Portuària per la Universitat Politècnica de Catalunya, i també té un MBA per la Universitat Rovira i Virgili. En una primera etapa laboral va treballar com a oceanògraf en diverses campanyes oceanogràfiques per a dues empreses privades, al Mediterrani, a les Illes Canàries, a la costa del Marroc, al Sàhara i també a Mauritània. I en la segona etapa s'ha dedicat més al sector marítim i portuari fins que doncs, va començar el 2005, es va incorporar a la gestió del port de Torredembarra com a director o capità del port. Doncs avui el teníem aquí doncs, per parlar de... per parlar d'això, del port de Torredembarra, per parlar de la trajectòria, una mica de tot, però un programa sí que avui tindrem molt ambientat, molt a prop del mar.
De fet, Oriol, déu-n'hi-do el currículum, perquè, vaja, has vorejat gairebé totes les costes de l'art mediterrani.
Sí, bueno, en la part del Mediterrani és més la part més occidental i realment tot és una etapa, que realment és una etapa curta, l'etapa de camp. En general, això ens passa sobretot a molts professionals perquè bé, és bastant incompatible amb poder tenir una vida que és quotidiana o normal, és a dir, poder tenir família. Poder tenir... I això, si no ho aprofites quan ets molt jove, quan acabes sortint de la carrera, després ja és molt més complicat. Realment és una etapa que la majoria sempre recordem perquè com que no la, diguéssim, no la vam acabar avorrint, sempre és una etapa d'aquestes que a un sempre li agrada recordar, no? La part, evidentment, de lo que és tot el tema de la Macaronèsia, tot el que és el mar que envolta Canàries, Sàhara, Marroc, doncs també va ser una etapa postuniversitària i realment, doncs, bueno, jo la trobo a faltar, però bueno, no se sap mai, no?, com pot anar la vida, però jo trobo que ja és molt difícil que persones ja de la meva quinta tornin a lo que és el treball de camp. Ho podem fer més a curta distància, com ja tinc alguns exemples també, però va ser una etapa molt bonica i que realment és molt recomanable fer-se a la mar almenys durant un temps. No? A part també aprens moltes altres coses, no? A part del que és plasmar la teva professió, veus com es conviu en aquests grans bucs i sobretot en els... No tots eren oceanogràfics, eh? I va haver-hi alguna embarcació més vinculada a la perforació, al tema de la draga, una empresa belga en concret, i la veritat és que és una gran experiència.
L'Oriol de petit, el podem imaginar de nen, mirant els documentals de Jacques Cousteau, ja, doncs, sovint amb el mar, o com t'ha ve la passió pel món marí?
Sí, evidentment, tu has donat en el clau, en el tema, no? Aviam, jo soc d'una família de cambrils, una part de la meva família, i vaig a... Doncs, teníem una casa molt a prop, gairebé davant del mar, i tot el que és la infància i l'adolescència doncs vaig tenir un ambient molt proper, no? A més, doncs, el que sigui, per les situacions, etc., i per lo que en aquell moment donat cala més a fons, no? Calen de veritat, doncs evidentment aquesta passió pel tema del fons marí, el submarinisme, doncs evidentment es va plasmar, tal com dius, amb els documentals de Cousteau, van ser un punt important. Jo recordo també a la universitat, amb molts dels meus companys, pràcticament doncs, tot ens va canviar la vida, no? Aquest senyor, com a divulgador científic, i som d'aquesta generació, no? D'aquesta generació que als 80 doncs, ens vam fer tots els documentals i, a més, els vam comprar, jo tinc les cintes, no?, etc. I la veritat és que sí, que això va fer que, més endavant, doncs, a poc a poc, anéssim aprofundint més en aquest món, des del món de l'afició de l'esport i, finalment, des del món de l'univers acadèmic, no?, que és on vam fer el gran salt. Ciències del Mar és la carrera d'oceanografia que hi ha a l'estat espanyol, concretament a Canàries és la que està més especialitzada en el que és la física, i en el món de l'oceanografia, que és el camí realment... Jo ho vaig tenir molt clar, a l'institut, quan vaig veure que hi havia la possibilitat, ja m'hi vaig llançar en seguida i era la carrera que jo volia fer. És la passió, ha estat l'afició, ha estat la meva vida, i penso que això serà així.
Oriol, perquè... què fa el capità d'un port com Torredembarra?
Bé, evidentment, la responsabilitat en una infraestructura d'aquest tipus pot variar molt. És a dir, Torredembarra és un port que és un port que fins que no es va construir, diria, Sant Carlos de la Ràpita, era el port més gran després de Sant Carlos i Roda. Roda també és un port força gran. En aquesta generació de ports que es van construir, Torredembarra, me refereixo, al finals dels 90, bueno, als anys 90, i abans hi ha superestructures ja més importants, lluny d'allò que coneixíem o que en recordàvem de clubs nàutics o de dàrsenes nàutiques en alguns ports d'interès general, no deixa de ser una infraestructura marítima. Per tant, la persona que està al darrere d'una infraestructura d'aquest tipus ha de ser una persona que ha de conèixer o bé molt bé el món de la nàutica, és a dir, el món de les embarcacions, bé perquè és la venda, diguéssim, és el producte principal, o bé ha de conèixer molt bé les infraestructures marítimes. En qualsevol cas, qualsevol element vinculat al manteniment, a la construcció, no? etcètera, discutible que s'ha de dominar aquesta manera. És molt difícil trobar una persona que tingui un coneixement exacte del que és un port. No, no existeix aquesta carrera. Per tant, els que venim de diferents disciplines, dominem una en concret, en el meu cas era el món de l'enginyeria i la gestió portuària, i després t'has d'especialitzar, no? En aquest cas, doncs, jo em vaig fer economia, no? per entendre bé com funcionava, no? les entranyes de lo que és una infraestructura d'aquest tipus, i en canvi, per exemple, el que ve més del món de l'economia o del tema jurídic, doncs, evidentment ha d'aprofundir temes, perquè si no és impossible poder gestionar. Cada dia, com és? Doncs, evidentment, és un, jo diria que és d'una de les feines que hi ha, que cada dia és molt diferent, pot arribar a ser molt. És a dir, és impossible avorrir-te. A vegades faig paral·lelismes amb la gestió que pot haver-hi d'un municipi. No deixa ser un petit poble i nosaltres som el petit ajuntament i, per tant, doncs, allà pots arribar a tenir problemes des de les instal·lacions, de la infraestructura, de la gestió de residus, de la gestió d'embarcacions, si una embarcació doncs, necessita un tipus de reparació i no un altre, de la gestió dels teus proveïdors, des de les industrials que treballen en un port, entendre i conèixer com és el tema de les coordinacions empresarials, de la prevenció de riscos, els temes sanitaris, els temes fitosanitaris, des del temps de la jardineria que hi ha, saber com tractar les empreses subcontractades de vigilància, de neteja, conèixer com funciona un sistema elèctric en una infraestructura d'aquest tipus per saber qui has de contractar perquè et faci el manteniment, evidentment tot el que és gestió de personal, perquè nosaltres som una empresa que tenim 15 treballadors directes, però realment allà treballadors que cada dia que depenen de nosaltres d'una manera directa o indirecta, a l'igual poden ser 100. És a dir, perquè al final hi ha una sèrie de restaurants que també tenen els seus treballadors i, per tant, hi ha tota una sèrie de coses que poden arribar a passar a nivell laboral on tu, evidentment, doncs no hi tens una implicació directa, per això la té el que gestiona aquesta activitat, però en molts casos, tant a nivell jurídic com a nivell administratiu, tu has d'informar, has de reportar, has de saber que aquestes persones estan en unes condicions determinades. Llavors, a partir d'aquí també, evidentment, sorgeixen nous projectes a nivell de manteniment, instal·lacions, molls que s'han de reparar, pantalans que igual s'han de canviar, el dragat que s'han de fer, conèixer bé com és la legislació portuària, la marítima. Per tant, és una feina molt polivalent, de la qual pràcticament qualsevol dels directius és molt especialista en un sector i al llarg de la vida, si no vol aprofundir i educar-se, no? i per tant entrar en altres mons acadèmics, doncs probablement hi ha algun moment doncs, que has de deixar la feina o bé ja incapaç de poder. Per tant, és una feina també d'una constància acadèmica, no? de formativa, per part, no només del directiu, sinó de tots els que treballen. No? Per exemple, tots els mariners del port tots són professionals, són marinos mercants, el que no ho era en el seu moment donat el vam exigir fer-ho, vam muntar cursos, etc. No? És de totes les escales el que no vol formar-se, i especialment el director en molts casos, doncs evidentment et pots trobar molts obstacles. Mm-hmm. El dia a dia, ja et dic, és variant. Pot passar mil coses. No? Mm-hmm.
De bon rotllo, Oriol? De bon rotllo, no t'envejo pas, eh? Hi ha molta feina aquí, eh?
Bueno, a veure, per exemple, ara...
Ets l'alcalde oficiós d'una part de Torredembarra, com aquell qui diu, no?
Bueno, és una part molt petita. Jo entenc que, evidentment, gestionar un Torredembarra... Jo tampoc m'agradaria posar-me en lloc de l'alcalde, perquè realment ja és una gestió ja molt més àmplia i realment no es pot comparar. Un és molt en petita escala, però la meva feina a mi m'agrada molt, si no, no l'estaria fent actualment. No? Ja porto 18 anys treballant i a mi m'agrada molt. El que passa és que també és veritat que hi ha moments molt més durs, com per exemple el que estem vivint ara, d'uns canvis, que si voleu en podem parlar.
I
aquí sí que realment aprenc la paraula, Albert. Potser si vols passa uns dies al meu lloc i em deixes descansar.
Estaria bé, fer un canvi de rols.
Abans de parlar d'aquests canvis, Oriol, com vas entrar a treballar al port de Torredembarra? Com vas entrar de capità? Com va ser aquest procés?
Sí. Bé, jo realment en aquella època jo estava al Laboratori d'Enginyeria Marítima, llavors estava... i el Laboratori d'Enginyeria Marítima, pels que no ho coneixin, és el referent de Catalunya, és de l'UPC, de l'Escola de Camins, és el referent a nivell de lo que és tot estudi d'enginyeria. No sé si heu vist algunes vegades... Per exemple, en el Quequi com ha sortit o per la televisió, aquest canal de simulació d'onatge que té l'UPC, on es fan models físics i també numèrics de lo que és el comportament del de lo que és la hidrodinàmica marítima i litoral, no, de la dinàmica costera per dissenyar dics, per dissenyar espigons, per dissenyar ports i a veure com afecten en funció dels diferents vents, dels diferents temporals que puguin haver-hi, no, corrents, etc. Llavors, realment va ser una etapa de 2 anys i mig, no recordo malament, que vaig aprendre molt sobre aquest tema. Llavors, estava més vinculat, vaig fer un projecte vinculat a el que és el Port d'Interès General de Tarragona, temes d'hidrodinàmica, i un company meu, que havia estudiat amb mi, em va dir, diu, hi ha gent que des de la Generalitat busquen gerents per el tema dels ports. Primer de tot s'ha de dir que el tema dels ports és una gestió privada, és a dir, tot i que la Generalitat també té gestió directa de ports, com el de Vilanova, per exemple, Santa Ràpita, hi ha diversos ports a Catalunya que tenen gestió directa, i em va dir, s'estan buscant gerents per aquest. Jo en aquell moment donat, com que ja havia fet el pas del tema oceànic, del tema marítim, i concretament el tema de la infraestructura, havia estat treballant amb les obres tant del Port Fòrum com del Dic Sur i el Dic Est del Port de General de Barcelona. Era una manera d'acostar-me cada vegada més a la costa, també per desvincular-me allà del tema oceànic i poder doncs, tenir una vida més quotidiana i poder, amb ganes de perspectives doncs, de poder tenir una família o, si més o menys no, doncs, de tenir parella. No? I això fa molt. Hi ha molta gent que això no ho valora, però jo sé que ho valorava molt. I li vaig fer cas en aquest company, vaig enviar aquests currículums i un dia em van trucar des d'aquí. No em van dir quin port era, em van dir que era la província de Tarragona. Vaig passar per una sèrie d'entrevistes d'una sèrie de gent que estaven molt vinculats llavors al port en aquell moment i portava la batuta de la gestió era FCC, la Trates, i llavors doncs, per mans tant del president que hi havia com per moment, em van escollir per gestionar el port i va ser així. Jo realment no, ni tenia aquesta intenció inicial, ni sabia molt bé de quin port es tractava, però bueno, inicialment per mi va ser també una posta de prova de mi mateix, però vaig veure que a poc era un ambient que a mi m'agradava molt, que disfrutava i que, bé, d'una manera o altra sí que m'havia allunyat de lo que és la meva essència com a oceanògraf, però que em donava altres oportunitats, no? Més vinculades a l'enginyeria marítima, que era potser el que m'interessava més en aquest moment.
Uh-huh. I arribes a Torredembarra i ja en fa 18 anys. Es complet, de moment, la majoria d'edat capitanejant el port.
Sí, arribo a Torredembarra i també et dic que arribo en un poble que jo desconeixia. Evidentment, coneixia Torredembarra com un poble veí que jo havia... Pobla de Vallí durant la meva època de la infància i l'adolescència, després vaig marxar, evidentment, a fora, i també aquesta trajectòria que vaig sentir fora. Però jo diria que Torredembarra l'havia conegut ben poc, l'havia trepitjat ben poc en aquell moment. I bueno, això em va donar també l'oportunitat de poder conèixer un municipi. Estava a l'altre cantó del Cap Salou, és a dir, jo coneixia l'altre cantó del Cap Salou per motius familiars, i vaig començar a conèixer també un litoral que no es coneixia, tant la platja del Torredembarra, com Pulla, de Marit, és a dir, Lladell, no? Tots els muntanyans, que és una cosa fantàstica, i el Roc de Sant Gaietà, no? Tot aquest tram que per mi ha estat molt bonic, perquè evidentment la nostra gestió afecta, no?, a tot aquest entorn, i bé, doncs, no deixa de ser enriquidor. També conèixer part del que és la societat civil de Torredembarra, potser no en tots els àmbits, sinó més aviat en aquells més lligats al mar, i potser m'agradaria anar més enllà. Uh-huh. De moment ha estat més en els ambients i en la societat civil que ha representat més el tema marítim, el tema marí.
Uh-huh. Oriol, ara, tal com apuntaves fa uns moments, travesseu un dels moments més importants del port, que és aquest canvi de fisionomia que tindrà el port, però a més amb tot el que té a veure amb les concessions, els amarres. Vaja, que esteu sent notícia ara mateix precisament per això, no?
Sí, estem sent molt notícia per aquest tema, també per un altre que si voleu podem comentar després, però que és a l'Escull, però en el cas de important és aquest, no? Realment per a mi ha estat un moment complicat, molt complex. No me l'esperava perquè probablement tampoc tenia antecedents per poder-lo treballar. Cada port ho ha viscut a la seva manera. És un canvi que només es viurà un cop a la vida, per la pels gerents i segurament pels ports, no? Bueno, pels ports no, perquè evidentment després, quan acabin aquests 15 anys que ens han donat ara de més, hi haurà una altra etapa nova, no, pel port. Però jo diria que ningú està preparat per un canvi d'aquest. No ho està ni la pròpia societat, ni ho estan tampoc els clients ni l'entorn. I per tant aquí hi ha una cosa que per mi és molt important, que és intentar en una etapa tan difícil com aquesta almenys reconduir, o sigui, conduir-la i reconduir allò que no s'ha fet tan bé de la millor manera possible i amb la, diguéssim, amb el millor talent possible, no? Perquè es faci el menys feixuc possible també per tothom. Llavors aquí es requereix també d'una capacitat i d'unes ganes de dialogar, de paciència, d'entendre també la posició de l'altre, d'entendre les diferències. I això probablement a mi m'ha fet conèixer a molts clients que jo no coneixia. Amb 18 anys hi havia clients que no coneixia. O maneres de pensar, o inclús entrar més en temes no personals, perquè jo no m'ho puc permetre, és a dir, jo no deixo de treballar i per tant soc un professional i no puc entrar en aquests temes, però conèixer més bé alguns altres usuaris, locals comercials, industrials, que potser no havia conegut tant. Algunes vegades doncs, he trobat una sorpresa grata i de vegades potser no tant, o ha estat viceversa. Però sí que ha sigut un moment que potser hem entrat tots a cohesionar, aquesta necessitat de cohesionar, i ara es tracta doncs, de crear aquest, una bona atmosfera, no? Un bon escenari perquè ens puguem entendre. Perquè evidentment, en situacions d'aquestes, doncs, a tothom li sorgeixen dubtes, consultes, inseguretats, els canvis a la gent no els agrada. En general, jo m'incloc, vull dir, jo també soc gent, és a dir, al final ha estat una feina també que hi ha hagut una base, jo diria, de comportament i social molt important. Perquè el fer el projecte per mi va estar, també va ser molt gratificant, és a dir, vaig estar 2 anys tancat en un despatx en un projecte i evidentment amb l'ajuda del Consell d'Administració, amb l'ajuda i amb el parer de l'Ajuntament, amb la solvència tècnica d'una arquitectura i d'una enginyeria. Però allò era doncs, un altre tipus de feina. Ara, la que hi ha és una feina de molt de contacte. Quan estàs en contacte amb les persones, evidentment, ells t'han d'entendre tu, però tu també els has d'entendre. I ara, ja a poc, en aquest canvi, ja estem començant ja a signar els contractes. Per la gent que no sàpiga de què va el tema, al port de Torredembarra se li va caducar els 30 anys de concessió. Vam tenir 30 anys de concessió i al desembre es va acabar aquest termini. Nosaltres, en aquest projecte de treball de 2 anys, hem aconseguit un termini nou de 15 anys. I això ha estat un èxit, perquè era el màxim que podíem aspirar en una de les maneres de poder fer això dintre del que és la llei de port. Hi ha 2 maneres de poder continuar amb la concessió. Una és a través d'una reestructuració econòmica, que també se li ha demanat pròrroga, que això ha portat una sèrie de conclusions, i després a través del concurs. La majoria dels ports han triat el sistema de reestructuració econòmica i, per tant, una continuïtat. Això ha estat un èxit, ho hem aconseguit, i ara doncs, hem entrat en aquesta fase contractual nova, també, no? I fer entendre doncs, que aquesta fase contractual és diferent a l'anterior. Potser donar-li aquest punt més social al que és la gestió d'un espai de domini públic, un port és un espai de domini públic, i, per tant, doncs, comercialitzar-ho tot amb lloguer. Teníem que aquest probablement era l'element més adequat dintre del comerç d'un espai de domini.
Més adequat, però a la vegada també és el que menys entén la societat en general, no? És a dir, allò de dir, compro una... La mentalitat és compro una cosa, però que no és per sempre, no?
Correcte. I a més nosaltres, la nostra clientela forma part d'aquesta generació que, si no compraves, semblava que tenies un problema, no? O que probablement no tenies una sèrie de garanties. I això no és així. En un espai de domini públic, els drets que té un arrendatari i els drets que té aquell que en el seu moment donat va comprar un dret d'ús, no una propietat, sinó un dret d'ús, són exactament les mateixes. El que passa és que el que va comprar el dret d'ús, d'una manera o altra, té una garantia de, molt més llarga, no? És a dir, per tot el termini. I, per tant, dona la sensació, probablement des d'un punt de vista no tan jurídic, però sí més social, més, potser més administratiu, li dona aquesta sensació que tenés dret. L'arrendatari doncs pot trencar el contracte quan vol. És més lliure i d'una manera o altra et dona la sensació que en pugui tenir menys. Realment en un espai de domini públic no és això. Sí que és cert que quan s'acaba la concessió, aquell que ha tingut un títol, és a dir, un dret d'ús, per un espai concret de temps, té un dret preferent després a l'hora de la renovació. És a dir, de decidir si és el primer o no en quedar-se amb unes noves condicions i amb unes noves condicions la mà. O el local comercial, o un garatge, no? Un magatzem, en Panyol, o un tallinari. El que passa és que, clar, això quan ho signes, fa 25, 20, 30 anys, et queda molt lluny i ningú hi ve. I resulta que aquella gent que en aquell moment donat tenia 40 anys, ara encara molts d'ells tenen força i volen seguir. Llavors, quan te trobes realment en aquesta situació, moltes vegades doncs, no costa aquest canvi. El cas està en que en tots els ports hem passat pel mateix. Però sí que és cert que aquí s'acaben les condicions, és a dir, es rescindeixen els contractes antics i ara se n'han de fer de nous, amb noves condicions i amb un nou contracte. El mateix que ha fet la Generalitat amb nosaltres. És a dir, aquelles condicions de l'any 92 han desaparegut. Eren unes altres. Algunes són les mateixes de la concessió, però d'altres són noves, és a dir, sobretot el que va vinculat amb el tema econòmic. Per això es diu reestructuració econòmica. És a dir, no estem parlant d'una pròrroga a l'ús, de que et donen uns anys més perquè ningú sap què fer o no hi ha una base jurídica encara establerta. No, no. I ara hi ha una llei de ports molt clara que, a més, ja es va resoldre a través d'una... es va resoldre a través d'una comissió bilateral amb l'Estat i tal, o sigui... És a dir, ja hi va haver-hi tot un recurs per part de l'Estat que va acabar favorablement de cara a la Generalitat i de cara a l'Estat, al igual que van passar amb altres comunitats autònomes, i ara és una llei que pots utilitzar per fer aquests canvis. I per tant, doncs ara estem en aquesta situació. El que passa és que és cert, Robert, el que dius, és a dir, a les noves generacions els hi va molt bé el de l'arrendament, perquè ja ho entenen, perquè ja formen part d'aquesta generació. Però segons quin tipus de generacions, el fet de no poder comprar jo diria que no s'accepta.
Sí, sí, perfectament.
Molt bé, i en aquests 18 anys que portes, com has vist l'evolució del port? Es comenta molt el tema de l'oci nocturn, que clar, el port, com altres ports, el de Tarragona mateix, eren referents a l'oci nocturn, hi ha hagut conflicte, això si vols en podem parlar, i ara en aquest moment s'aposta, per exemple, apostareu molt més per la formació. Que això en el Torredembarra Actualitat n'hem parlat, de l'aposta que voleu fer, doncs això, perquè el port de Torredembarra doncs, tingui una vessant formativa més important que ara.
Correcte. Sí, a veure, durant aquests 18 anys jo he vist el procés evolutiu que s'ha vist en el sector portuari general. No és només el de Torredembarra. Tarragona ha sigut un exemple també, però també ho ha sigut l'Olímpic, ho ha sigut Ginesta, ho ha sigut l'Aiguadols, ho ha sigut Calafell. Calafell, bueno, jo penso que va poder resoldre uns problemes i va poder evitar arribar en una certa... I en aquest aspecte ben gestionat. Però hi ha tota una sèrie de ports al litoral, i també et diria alguns de la Costa Brava i tal, que el procés evolutiu va ser, anys 90, una visió immobiliària per part d'uns inversors. Anem a construir una zona d'esbarjo a nivell de locals. Tots els ajuntaments volien tenir el seu port esportiu. Per tant, també va haver-hi segurament una sobrecàrrega i una sobreoferta d'un sector que encara no havia crescut, que és el sector nàutic, que també en podem parlar, perquè en aquest país el sector nàutic també està molt tipificat, estereotipat, i inclús també està molt mal entès. No? Penso que és una cosa interessant per parlar després. I l'evolució és 30 anys de concessió per tenir 5 anys de glòria, és a dir, d'una explosió comercial, sobretot molt vinculat al tema comerç, en el sentit que la nàutica pràcticament queda com una cosa residual. I, per tant, a partir d'aquí, després d'aquests 5 o 6 anys, entra en una decadència arrel de la nocturnitat, on comencen a haver-hi baralles, tràfic, etc etc, i pràcticament doncs, això va castigant també a la restauració, castiga la nàutica, castiga, diguéssim, a tot un ambient, fins que arriba la crisi. I quan arriba la crisi, evidentment, hi ha tota una sèrie de locals que no poden aguantar aquesta situació i fa una mica de criba, però la nocturnitat segueix. El que passa és que, segons en quins ports, quan, si la nocturnitat tenia un pes molt elevat, la restauració desapareix. En el cas de Torredembarra, hi tenia el pes més elevat era la restauració. I va poder sobreviure alguna part, vers alguna part de la nocturnitat que va seguir sobrevivint. Estàvem una mica més aquí. Però realment a mi m'ha tocat viure aquests 18 anys la part menys amable d'aquest sector, és a dir, la decadència del sector públic. Jo ho dic així de clar, perquè no es pot dir d'una altra manera. El que passa és que, evidentment, també és cert que quan arriba la crisi econòmica, el sector nostre no la viu fins l'any 2012. És a dir, el crac del 2008, que comença a aparèixer ja a nivell social, en el sector portuari el comencem a viure l'any 2010, 11 i 12. Nosaltres en aquell moment donat, com tots els ports de Catalunya i sobretot a l'estat espanyol, perquè no hem d'oblidar que el sector portuari més ben gestionat, el que ha aprofundit més, el que s'ha analitzat més i el que ha evolucionat més ha sigut el català. El mallorquí també, el balear, però el balear ho ha fet potser més aviat per una necessitat d'una gran demanda i sobretot d'un poder adquisitiu molt elevat, perquè des de ser ara el melic de la nàutica al Mediterrani. Però a Catalunya s'ha fet molt bona feina. I a partir d'aquests anys es comença a haver-hi un procés evolutiu diferent on a través de nous clients i sobretot molts estrangers la nàutica comença a evolucionar molt bé, però en canvi el que és la part immobiliària s'estanca. Què passa? Que clar, és cert, molts tenen un títol que no poden vendre perquè ningú compraria immobles i per tant estan pràcticament, entre cometes, gairebé obligats a continuar. I això ha fet que Torredembarra arribés avui en dia en un procés evolutiu, diguéssim, natural, on han sobreviscut uns locals comercials, alguns perquè realment tenen una bona oferta, no? Encara que sigui vers a una agressió constant per part d'alguns locals nocturns, no? Que evidentment han creat males expectatives, mal ambient, etc. Això és una realitat total. Tant és així que, per exemple, ports com el de Tarragona realment van quedar pràcticament en una activitat zero. És el seu espai. Què ens està dient això? Pues és el que nosaltres hem fet de cara a aquest nou projecte. Els espais de domini públic no poden ser espais, diguéssim, tan vinculats com anaven abans, en un espai immobiliari. No pot ser. És a dir, per això ja hi ha altres espais de terra on hi ha altres immobles. Què hem fet nosaltres? Cuidar, no? I acceptar el procés natural que hem viscut. És a dir, aquells locals que realment, per un ordre natural, han pogut donar aquesta oferta de la demanda que hi ha. Per tant, tots aquests locals abandonats que han quedat, evidentment, són innecessaris. Per molt que ara algú vulgui dir, no, mira, és que ara el recuperarem, això és mentida, això no passarà mai. Per què? Doncs perquè en 30 anys hem vist tots aquests processos evolutius. És a dir, tenim aquesta experiència. Per tant, home, l'ideal és posar-la en pràctica en un nou projecte, d'acord? Perquè mai més, o almenys durant molts anys, no tornarà a venir un pelotazo immobiliari com el que va. Tot el contrari. Llavors, per tant, és un tema que hem de tenir molt clar. És a dir, nosaltres en aquest projecte hem treballat molt. La nocturnitat no ha funcionat ni funcionarà en cap estructura portuària de Catalunya. Impossible. La nocturnitat va vinculada a la discoteca, va vinculada a les 5, 6 del matí i va vinculada a tot el que serem que va vinculat, és a dir, al descontrol, diguéssim, en aquest moment. Per molt que els locals des de dintre tinguin una gestió respectable i bona, després se'n generen molts problemes a la infraestructura. Les infraestructures portuàries no estan preparades per rebre. No tenen ni immobles ni l'estructura per controlar ni per vigilar aquest tipus de dades. I això ha passat en molts ports, sortosament a Torredembarra no ha passat, però en d'altres inclús hi ha hagut morts. No? Per tant, això és un tema que ara, evidentment, ho tenim clar. Tant ho té clar que la pròpia Generalitat de Catalunya, en el nostre atorgament, ens ha negat que puguem tenir activitats d'aquest tipus. Ni bars musicals, ni discoteques, ni... Evidentment que hi ha gent que es pot sentir afectada amb això. Es pot sentir afectada, però potser haurà de buscar altres indrets per fer això més compatibles. No un espai portuari on realment s'ha de dedicar al sector nàutic. Com dius tu, Jordi, nosaltres el que hem fet és prioritzar la nàutica, en aquest sentit, la restauració, i ara, com a àrea nova, el centre educatiu. És a dir, les aules de formació en manteniment i reparació d'embarcacions. I com ho han fet, això? No ho han fet ara fent un projecte i després a veure què passa. No? El que es diu fer volar coloms, que això era molt, molt habitual en el que és la infraestructura. Ja hi estem treballant des de fa uns anys. Amb aquest conveni amb l'Institut Ramon de la Torre, on venen una sèrie d'alumnes en el port a aprendre a través d'un FPI manteniment i reparació d'embarcacions. Per tant, nosaltres dotarem d'una instal·lació important perquè hi pugui estar-hi aquesta escola, perquè hi puguin ser-hi els bugadors, perquè hi pugui ser l'associació Orsa Pop de Vela Llatina, les entitats vinculades al mar, el centre nostre que tenim. Nosaltres tenim una escola de formació professional també en Marina Mercant, des de l'any 2010. És a dir, anem a buscar altres activitats que no només siguin aquelles purament nàutiques que tothom coneix, sinó aquelles que també estan vinculades en el mar i en la pròpia nàutica des d'uns altres punts de vista. És a dir, el port ha de ser aquest centre on s'hi han de reunir tots els aspectes marítims. No només un, no només el dels embarcos i dels velers.
Ens queden pocs minuts, Oriol. Passa volant el temps quan un doncs s'ho passa bé, mai més ben dit. Però escolta, a tu t'agrada llegir?
A mi sí.
Doncs mira, l'Anna Merino, que com saps és la directora de la Biblioteca Mestre Maria Antònia Torredembarra, cada podcast, cada programa ens fa una recomanació i ens la fa personalitzada pel convidat. Et sembla que l'escoltem?
Sí.
Som-hi, doncs.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Hola Jordi, hola Oriol. Moltes gràcies per convidar-me a aquesta aventura de recomanar un llibre cegues. Tasca difícil com una nit al mar sense brúixola. Però confio que el llibre que et proposo, Oriol, si em permets, t'agradarà. És molt especial. No deixa indiferent. Potser sembla que és un llibre per infants, donat que es tracta d'un àlbum il·lustrat. És un conte de David Wiesner. I potser sembla senzill perquè és una història sense mots. Només hi trobem una paraula al títol. I diu flotante. Però és una història que emociona. El llibre comença amb un dia d'estiu a la platja on un noi recull petxines i crancs a vora mar i observa el que l'envolta amb la mirada d'un científic. Potser de gran serà oceanògraf? Una onada inesperada el xopa i li porta un objecte, una càmera antiga, una càmera fotogràfica aquàtica que encara funciona. Prova la càmera, en fa fotografies i, quan les revela, s'emporta una gran sorpresa. Només et diré, Oriol, que aquesta càmera ha viatjat moltes milles i seguirà solcant els mars, com un missatge dins d'una ampolla. El llibre evoca la nostàlgia d'aquells dies llargs de platja, d'aquell silenci només trencat per les onades, d'aquell jugar amb el que ens regala el mar. Les il·lustracions són precioses, parlen soles i ens animen a estimar el mar i tots els seus habitants. El llibre el tenim a la Biblio i també el pots trobar a les llibreries. Es diu així, Flotante, de David Wiesner, editat per Oceano. Espero que t'agradi la proposta i et capbussis en aquesta història que et permet navegar amb la imaginació i dirigir-la segons el teu propi rumb. Que tingueu molt bones lectures.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Bé, Oriol, ja veus que l'Anna Merino et recomanava aquest llibre Flotante, on combinava il·lustracions, amb tot el que té a veure amb el que més t'agrada, que és el mar.
Doncs li prenc la paraula.
Jordi, ens queda molt poc, i hi ha una cosa important que havíem de parlar amb l'Oriol, però si et sembla, Oriol, et tornem a convidar en un proper programa.
D'acord, sí, sí, jo, plaer, parlo amb vosaltres, qualsevol cosa.
Fem el té ràpid?
Fem un té ràpid, sí.
Vaixell o barco?
Jo sempre dic barco.
Sempre dius barco, molt bé. Les 20.000 llegües de viatge submarí o Moby Dick?
Moby Dick.
Vi o cervesa?
Cervesa.
Jubilar-te com a capità del port de Torredembarra o jubilar-te com a oceanògraf?
Uf, és compromès aquesta pregunta. Com oceanògraf.
I l'última, arròs negre o arròs marinera? Les dues cuinades per l'Albert, eh?
Arròs a la marinera. Crec que els tarragonins això no els agradarà massa.
No gaire, no gaire. Jo he pensat el mateix, Oriol. Per cert, Oriol, sí que ens queda un altre tema, i és que en cada programa li preguntem al convidat, ja saps que això és la jungla de Torre, i a la jungla hi ha molts animalons, animals i moltes bèsties. Quin animal de la jungla seria, de la jungla series?
De la jungla?
Pensa que hem tingut elefants, panteres, gats, que encara el Jordi i jo intentem...
Un lleó també, un lleó tingut, sí, de tot.
El gat encara el tenim... Sí,
jo la veritat és que crec que això ho hauríem de dir els altres, però jo et diré, no sé quin seria, però algun que em pugui agradar molt, que em pugui agradar molt. Algú de la jungla, pues sí, evidentment, per exemple, a la Índia, no? El tigre de Bengala no és un animal que m'agrada.
No sé, tenim un tigre de Bengala.
Doncs...
No dic que jo em senti identificat amb el tigre de Bengala, però és el que jo trauria, potser és l'animal que...
Bueno, s'acaba això, eh?
Sí, sí, sí. Doncs escolta, deixem amb el tigre de Bengala, que és el primer tigre de Bengala que tenim a la jungla de Torre. Oriol Milà, capità del port de Torredembarra, un autèntic plaer.
Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat, amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.